Els dilluns teniu una... El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu.
Molt bona nit, oients d'Ona Codinenca. Ja tornem a ser aquí, hem passat 15 dies des del darrer programa i avui diguem que fem un programa doncs també especial, no? Com cada dia el fem especial, doncs avui també. Avui el tema principal parlarem de l'homenet. Algun dia us hem explicat que a les excursions ens acompanya un homenet que el portem a dins de la motxilla o penjat de la muñeca. Parlarem de l'homenet que ens camina a dins del GPS. Estem a l'era digital, tot són màquines, tot són ordenadors i el centre també ha anat entrant en això. I per tant hem dit al Ramon Picanyol que pugés des de Caldes perquè ell domina una mica el tema i juntament amb el Joan Font doncs, ens explicaran com funcionen aquests aparells i una mica com va aquest tema. Però per posar la cirereta en el pastís hem trucat a Editorial Alpina i ens acompanyarà via telèfon en Josep Mossat, que és un dels geògrafs que treballa a l'Editorial Alpina de qui vagi a Granollers, que també ens atendrà per telèfon des del seu domicili i li podem fer unes quantes preguntes per completar el tema. També avui el que ha fallat, que té compromisos personals, ha sigut el Toni Verdaguer, però sort que el tenim enllaunat aquí dins de l'ordenador i ens explicarà el cim que farem avui, que va gravar de fa uns dies. També ha de venir el Joan Miregall, que deu estar en camí, per parlar de temes de la neu. Ens explicarà una mica, doncs, no sé ben bé què, potser ens parlarà de raquetes, potser d'esquí alpí, no sé el que ens portarà, però suposo que ens portarà algú de neu i d'esquí, que encara en tenim per anar a trepitjar. I després, per acabar la presentació del sumari, també dic que avui l'equip de Anem a la muntanya ja està al complet. El Miralda ja ha tornat a aparèixer per aquí i està darrere del control junt amb el Canadell, que també li dona un cop de mà que ja que n'ha pres aquests dies, doncs ja torna a estar tot l'equip de Anem a la muntanya complet. Per tant, tirarem cap al Toni a veure què ens explica i veure quin cim fem avui.
Amigues, amics, avui farem el cim. I no un, sinó tres. Avui farem tres cims. El Bastiments, el Pic del Freser i el Pic de l'Infern. La dificultat és baixa i el desnivell són uns 680 metres. Aquesta és una excursió molt interessant, ja que en un sol dia ens permet de fer tres cims com els que us acabo de dir. El Bastiments de 2.881 metres, el pic de Freser de 2835 i el pic de l'Infern de 2860. L'excursió comença des del refugi d'Ulldeter, situat a la dreta del naixement del Ter a 2.200 metres d'alçada. Per accedir al refugi, anirem per la carretera de Set Cases a les pistes d'esquí de Vallter 2000, fins a la corba on hi ha un aparcament pels usuaris del refugi Xalet. El camí que porta des de l'aparcament fins al refugi coincideix justament amb el GR11, amb el que haurem de seguir les marques vermelles i blanques. El camí puja per la vall, seguint el curs del naixement del Ter, i en un moment l'hem de creuar per un pont de troncs. Segons les guies, a peu des de l'aparcament fins al refugi hi ha uns 30 minuts, encara que alguns diuen que es pot fer en 15 o 20 minuts. Bé, doncs, ens trobem en el refugi d'Ulldeter, que és un edifici sòlid, un dels refugis emblemàtics del Pirineu, que es troba a 2.200 metres d'alçada. A partir d'aquest indret, del refugi, continuarem pel camí marcat, que ens conduirà al Coll de la Marrana. És un camí bastant fàcil, que corre en un tram pel costat d'una pista d'esquí. No hi ha pujada pròpiament dita fins que no arribem al peu del Coll de la Marrana. A partir d'aquí, fins dalt del coll, l'inclinació és bastant pronunciada, encara que el camí és fàcil, ja que puja fent ziga-zagues, de manera que el pendent s'esmorteeix. El camí des del refugi fins al Coll de la Marrana es pot cobrir en aproximadament 45 minuts. Des del Coll de la Marrana ens trobem a 2.515 metres i començarem a pujar. Començarem a pujar primer per la falda del Pic de Bastiments, perdó, per la qual cosa continuarem vers el vessant sud-oest de la muntanya, seguint la cresta fins al cim. Des del Coll de la Marrana fins al cim de Bastiments, el camí és bastant monòton, en el sentit que simplement haurem de caminar en pendent, ja que és un camí fàcil on no és necessari grimpar en cap moment. No hi ha pedres, no hi ha dificultat. En recórrer aquest tram es triga més o menys una hora. Doncs bé, ens trobem al cim del Bastiments. Aquest pic es troba a 2.881 metres i hauran transcorregut ja una hora i tres quarts. A partir del cim de Bastiments, ens dirigirem cap al Pic de Freser i al Pic de l'Infern, tot carenejant en alçada. Aquesta part de l'excursió és més entretinguda, ja que el camí no és tan planer com l'anterior. Ara ens trobem que el camí és bastant accidentat, ple de pedres i en algun tram haurem de grimpar lleugerament, la qual cosa trenca la monotonia que pot haver-hi en el fet de només caminar. En aproximadament uns tres quarts d'hora podrem arribar fins al cim del Freser. El Pic de Freser es troba a 2.835 metres d'alçada i des d'aquí trobem el tram més accidentat i en el qual haurem de tenir més compte en aquesta part del camí. Però amb no més de 20-25 minuts arribarem ja al Pic de l'Infern. El Pic de l'Infern és un altre dels vells indrets per veure una bonica panoràmica d'una gran part de Catalunya, ja que es troba a 2.860 metres d'alçada. Fins aquí haurem caminat unes 2 hores 50 minuts. Per la tornada no cal fer el mateix camí i tornar a fer una altra vegada els tres cims. Podem baixar fent una gran diagonal des del Pic de l'Infern fins al peu del Pic del Freser, i aleshores baixar pel vessant en direcció al Coll de la Marrana, que ja és ben evident, evitant així tornar a pujar als altres dos cims. Jo crec que des del Pic de l'Infern fins al refugi, en 2 hores hi podem ser-hi ja. Aquesta excursió la vàrem intentar fer una colla d'amics del Centre Excursionista de Sant Feliu, jo mateix, Toni Verdaguer, però també venien en Ramon Picanyol, en Josep Canadell, el Miquel Serra i el Llorenç Sáez. I aquell dia justament no ho vam poder fer. Per què? Doncs perquè feia un vent excessiu, un vent fortíssim. I aquesta és la dificultat que ens podem trobar al fer aquesta excursió. Normalment, la pujada als bastiments i sobretot al matí, de boira no n'hi sol haver, però també ens podríem trobar boira, encara que de vegades el vent l'escampa. I si fa vent, la veritat és que ens pot acompanyar durant tot el matí. Aquella vegada, ara deu fer 4 o 5 mesos, era la tardor de l'any passat, no vam poder fer el pic de l'infern, perquè el vent era tan terrible que ens tirava a terra. Per tant, s'ha d'anar molt en compte si les condicions atmosfèriques no són bones, perquè tot i que és una excursió fàcil, les condicions atmosfèriques el poden fer difícil. Aquesta és una excursió també ideal per fer a l'hivern. Per aquells que no tenen encara pràctica amb els grampons i el piolet, ja que la pujada al Coll de la Marrana, que es pot fer amb una certa tranquil·litat, al capdamunt sempre està gelat, amb la qual cosa ens podrem posar els grampons i podrem practicar amb els grampons i amb el piolet. En cas de fer-ho a l'hivern i no tindre gaire pràctica, és millor només fer el pic de bastiments i deixar els altres dos per unes millors condicions. Amigues i amics, aquesta és l'excursió que avui us proposo i fins a la propera emissió.
A Caixa Sabadell cada dia busquem la forma de ser més a prop teu. Saps que a casa nostra tens la porta oberta, que parlem cara a cara per resoldre tot allò que necessites, que tens la confiança, el tracte i servei de qui ja et coneix. Per això, obrim noves oficines al teu costat. Caixa Sabadell.
Vine a veure'ns a la nostra nova oficina de Sant Feliu de Codines, a la plaça Doctor Robert, número 1.
Molt bé, doncs. Ja heu vist el Toni que avui ha anat fort, ens ha fet caminar un bon tros pel Pirineu. I ara doncs continuem caminant dins el GPS amb l'homenet que us he explicat. I per això doncs passo els papers amb el Ramon i amb el Joan, que són els que els porten i els que dominen el tema, jo els seguiré amb un tros enllà.
Molt bé, doncs bona nit. Doncs sí, senyor, aquí tenim en el Ramon Picanyol, que ell diu que no és molt entès, però vaja, porta ja bastant temps fent-lo córrer, fent bellugar l'homenet aquest, no? A veure, en primer lloc, explica'ns, doncs, perquè els que ens escolten sàpiguen el que és, expliquen què és el GPS, així, bueno, els grans trets.
Primer de tot, bona nit. Mira, el GPS és un sistema de posicionament global, que es diu, que vol dir que és un sistema que et diu en qualsevol moment on tu estàs situat del planeta Terra. I això, per fer això, es va fer, això ho van desenvolupar els americans, amb una xarxa que són 21 satèl·lits que estan sempre orbitant les 24 hores al redor de la Terra. Aquests satèl·lits pues, emeten una sèrie de senyals, que és l'hora exacta que tenen, la seva posició en el cel i més o menys, bueno, més o menys no, exactament on has de trobar la seva posició respecte al dels altres satèl·lits que hi ha orbitant. Després tu tens un aparell, que és el que coneixem nosaltres pel GPS, que és l'aparell que veiem, que el que fa és rebre la senyal d'aquests satèl·lits. I clar, quan rep la senyal d'un satèl·lit, sap exactament l'hora que és i sap pues, on ha de buscar els altres satèl·lits que hi ha a la xarxa. Després, depèn de quants satèl·lits agafi, com més n'agafi, més precisions d'on, perquè sap la seva posició respecte a diversos satèl·lits i per trigonometria doncs pot anar afinant més les seves mesures. No? Uh-huh. A vegades, per exemple, si el que hagi vist un GPS, quan l'engegues i així, o sobre la marxa et va dient el número de satèl·lits que rep. I a vegades, en el cas nostre, que és el que ens interessa, que és per anar a la muntanya i així, ens pot dir que si la informació que tenim és en 3 dimensions o en 2 dimensions. Per què? Depèn, clar, com a mínim per rebre en 3 dimensions, per saber la posició amb l'alçada i tot d'on som, doncs ha d'haver-hi com a mínim 3 satèl·lits clar, perquè pugui captar la senyal. Mm. I a partir d'això, clar, això ens ofereix un ventall de possibilitats molt gran, no? Per què? Perquè sabem on som, podem saber cap on anem i, bueno, després les alçades.
Les alçades també, sí.
I això ens pot traçar un camí, perquè la majoria de parells doncs, poden memoritzar el trajecte que vas fent, no? I després, tot això, la gent normal coneix, m'imagino, més que res, perquè ara s'estan posant molt de moda en els cotxes, que carregues, et venen un CD amb els plànols de carreteres i tot això, i tu insertes allà i pots marcar, dir, jo vull anar a Andorra, i et pot preguntar pues, si vols anar per Manresa, si vols anar pel túnel del Cadí, bueno, que és el mateix, vull dir, o si podes anar per la Collada de Toses o per Solsona, no?
I ell... És a dir, que hi ha diverses modalitats de GPS, una mica per adaptar-los a les diferents necessitats, no?
O sigui, tots els aparells que GPS reben les mateixes senyals, i després es poden... Bueno, es poden aquestes senyals es poden interpretar de la manera que a un li interessi, no? Per exemple, amb cotxes és el mateix que amb barcos o amb avions o el mateix de caminar, és el mateix. L'únic que fem és que un, el que hi ha al cotxe, ens interessa que ens segueixi carreteres o ciutats, ens digui carrers. A nosaltres ens interessa pues, saber on són corriols i tot això, clar. I tot això moltes vegades no hi és al mercat. Després nosaltres, bàsicament el que fem aquí al centre excursionista és pues, que agafem l'humanet que diem i anem a fer un camí. Després aquest camí el guardem en l'aparat, ho va memoritzant.
El propi GPS va memoritzant totes les posicions que has anat passant durant el recorregut que has anat fent per la muntanya.
Sí, i després una vegada has fet el recorregut a casa, doncs això ho pots descarregar a l'ordinador. Hi ha molts tipus, hi ha molts softwares, no? Molts programes. Hi ha més complets, hi ha menys, hi ha que se venen més al nostre cas, que és, per exemple, el de caminar, hi ha que són per altres coses, i bueno, i depèn del programa que tinguis, doncs pots treure una sèrie de dades o unes altres, inclús, digues.
No, dic que, o sigui que per tant, el que és pròpiament el disseny de l'aparell, una mica també és enfocat segons les necessitats, vull dir, el que sigui per un cotxe, doncs el tindran al taulell de sobre, allà on hi ha el compte quilòmetres, per exemple, i allà tindrà la pantalla i ho podran anar veient. En el cas del nàutic, doncs, bueno, deu ser potser un disseny potser semblant, no? Però és clar, en el cas de bicicletes o en el cas de nosaltres que anem a caminar, llavors el que tenim aquí, que jo en tinc ara aquí una a les meves mans, doncs és un GPS que es pot portar agafat a la munya, aquí en Alvarez, al Canell, i per tant dona facilitat doncs, per poder-te'l anar mirant, no necessites portar cap suport ni cap cosa estranya.
Sí,
no?
Sí. Jo normalment me'l penjo la veta de la motxilla perquè quedi més alt i amb el cos el tapi. Conec gent que se'l fica al front, se lliga el barret perquè així el cos no tapi mai, no? Perquè, per exemple, un exemple és una excursió que he fet jo, bueno, i clar, vas al Pirineu a vegades, al Pirineu hi ha valls que són tancades. Després, encara que et sembli que estàs a tocar del cel, reps un o dos satèl·lits, o a vegades no en reps ni un, depèn de la tancada.
Bueno, a vegades, sí, jo també ho he vist, això. Això jo ho he observat que passa, per exemple, si estàs al costat d'una paret muntanyosa, vull dir, d'una vall molt perpendicular, no? Que hi ha una muntanya molt que fa molt de pendent, i potser si estàs molt a prop d'aquesta paret, doncs segurament que hi ha algun satèl·lit que potser té una inclinació que queda darrere de la muntanya aquella.
A més, aquests satèl·lits, com que estan orbitant, els van canviar, van canviant, no? Tu ara veus un, després aquest desapareix per l'horitzó, després n'arriba un altre i tal. I clar, si la vall és tancada, doncs a vegades en aquell moment n'enganxes un, o pot ser que no n'enganxis cap, o pot ser que enganxis molt, no? Jo, a mi m'ha passat això, per exemple, estar a la muntanya i marcar-me un rumb, l'humanet, perquè en el cas aquest de l'aparell que tenim al centre, pues hi ha un homenet que va caminant i va deixant una ratlla, no? I a vegades estàs parat, un lloc que no hi ha massa cobertura i així, i estàs parat, veus que hi ha un desplaçament gros.
Et genera una ratlla.
I dius, una ratlla petita, d'allò 1 o 2 metres, és normal, perquè a més tampoc sabem que això és una tecnologia militar, bàsicament, i no ens dona la precisió que ens interessaria. Hi ha un error, no? Però a vegades, jo m'he trobat al Pirineu una marxada, potser, jo que sé, de 50 o 100 metres, no? I és perquè devia tenir una recepció precària i després, pel que sigui, m'ha millorat la percepció.
Sí, jo també m'he trobat això. Comentem una mica les diferents informació que pot sortir. Vull dir, aquí, a través de picant uns botonets que hi ha sota de l'aparell, doncs hi ha diverses possibilitats. Una d'elles, hi ha la pantalla en què ens informa precisament del número de satèl·lits que estem veient, dels que realment capta el GPS, i una mica hi ha com una circunferència en què ens indica en quina situació estan.
Hem d'aclarir que estem parlant del GPS del centre.
Exacte,
perquè cadascú tindrà un i millor el que estem explicant, ho té totalment diferent.
Exactament, és un GPS molt enfocat, doncs, això, a caminades.
Sí, ser portable.
Jo no sé si els que van en bicicleta també deuen tenir un tipus d'aquest, més aviat un d'aquest tipus, no?
Sí, jo aquest tipus, igual que aquest del centre, el conec d'un que el fa per anar en bicicleta, i inclús un que l'ha ficat amb un avió d'aeromodelisme. I així, és una cosa sofisticada, perquè s'hi ha posat una càmera de vídeo i enfoca el GPS, i quan el perd de vista, a través
de la càmera, ho sap.
Sap on és i el fa tornar.
Molt sofisticat.
Sí, això ho vaig veure aquí mullar. Però vull dir...
Sí.
És això. Clar, aquest ens dona una informació que és, bàsicament... tots ho poden fer, depèn del software, i clar, cadascun està enfocat cap a on està, no? Cap a unes utilitats. Aquest ens dona la velocitat mitja que caminem, per exemple, ens dona l'alçada, que n'hi ha que no ho donen, però no és que no ho puguis rebre el GPS, és que millor pel software o perquè és molt senzill o així, és una dada que no els ha interessat donar, no? Ens fa de brújula, després ens calcula velocitats mitges, com camines, si tu... Per exemple, una cosa que no explica, clar, tu fas una caminada, arribes a casa, la descarregues a l'ordinador, la pots guardar, i a part de marcar rumbs, tu pots marcar punts que vas caminant.
Exacte.
I aquests punts els pots editar, com si diguéssim.
O sigui, que pot ser quan, per exemple, els has trobat una casa a la muntanya, doncs pots posar, i si saps el nom de la casa, doncs li pots posar.
O vas caminant i, per exemple, fas una ruta un dia i, encara que vagis seguint l'humanet o el que sigui, sempre t'agrada poder confirmar les dades, no? Perquè potser els satèl·lits qualsevol dia ves a veure què passa. I després trobes un arbre característic, o una font, o una construcció,
o un creuament, un creuament de camins,
o un riu i tal, i ho pots marcar. I quan arribes a casa ho dius. I després, tu tot això que has editat, si mai vas a fer aquella excursió, ho tornes a ficar carregant el GPS... I pots fer el seguiment.
O sigui, llavors tens en el plànol el camí que et va marcant i tu, doncs, senzillament l'has d'anar seguint.
Per exemple, aquest aparell del centre precisament té una funció que trobo, no sé si ho tenen tots, però aquest de caminar està molt bé, que se'n diu trackback, que tu representa. Ara ens imaginem una situació extrema, no? perquè es vegi ben bé l'utilitat d'això. Tu te'n vas, jo què sé, a fer el pit de l'infern que ara estàvem parlant, i t'agafa una ventisca d'aquestes, i de cop i volta tu has anat marcant el camí de pujada, arribes dalt, i t'agafa el torn, i la neu t'aixeca, que no veus res, i no veus res, no saps on vas. Doncs tu pots agafar el GPS i dius trackback, i trackback vol dir tornar a fer el camí que has fet.
Fer el camí en sentit contrari.
Sí, bueno, ell et diu si vols fer amb el sentit que l'has fet o en sentit contrari. Tu dius en sentit contrari, i el GPS et va marcant a la pantalla, té una ratlla i tu la vas seguint, si et desvies t'ho diu, i pots desfer el camí que has fet, no? Amb la precisió que et marca el GPS, vull dir, s'ha d'estar al compte que és a la muntanya i pot haver-hi un estimbadero, tampoc no pots anar corrent per allà, no?
És una funció important.
I, per exemple, aquí al centre jo sé que s'ha fet servir també... o millor, no sé si per fer la MIR, em sembla, et diu els quilòmetres que has fet, després sobre un planell que hi ha, per exemple, l'editorial Alpine en té, són ells en tres dimensions, que estan pixelats amb dades de GPS, doncs tu pots ficar aquest recorregut que has fet, que aquí és una pantalla plana monocroma, que només hi ha la ràdio d'Homenet, doncs ho pots posar a casa, a l'ordinador, sobre el planell, i veus tota la ruta que has fet, inclús, jo ho he vist, fer sobre fotos aèries, o sigui, sobre fotos pixelades, tu veus en foto i pots fer que segueixi la ruta i te la marca allà sobre, pots fer després promitjos, gràfiques d'alçada, moltes coses.
Sí, aquí hi ha la pantalla aquesta que us dèiem on te va marcant el recorregut, i llavors hi ha també un indicador del nord, o sigui, sí, una brújula, que et va marcant doncs el nord, sí, cada vegada que, o sigui, si tu vas girant, doncs et va marcant el nord sempre, no? Sí. L'hora del dia, per descomptat, l'hora, el dia i l'hora que és, i llavors hi ha altres pantalles, com per exemple la velocitat màxima que has agafat, els quilòmetres que has fet, la mitja de velocitat, el temps que portes caminant,
moltes coses.
Després, bueno, per descomptat, et dona també la localització, veig aquí, amb graus, minuts i segons, que per tant, si tu tinguessis un mapa de l'Alpino o qualsevol plano,
pot situar
en el plano.
S'ha d'anar al tanto, perquè els planos, a vegades, les informacions de graus, longituds i latituds que ens donen no són les mateixes de GPS, perquè hi ha diversos sistemes
amb això.
Vull dir que hauries de saber...
Amb què es basa, o sigui, quina unitat de mida té el plano, si i tenir-lo...
Jo he vist planos de randonet d'aquests francesos, que molts ho posa GPS, volem dir que les dades aquelles coincideixen amb les de... amb les de GPS, no? Perquè a vegades, o sigui, que no t'equivoquis. Ara, de totes maneres, vull dir, va bé, però també està bé gaudir de l'excursió sense anar-se'l mirant massa, no? Això només és en casos problemàtics. Fa gràcia els primers dies, sobretot, anar veient el moianet com camina.
No, és interessant. Després també ens dona l'alçada, ens dona la velocitat que anem, o sigui, ens dona la velocitat màxima que hem anat en un moment donat,
i després
la que anem corrent, no? O sigui que bé, doncs...
Sí, després, aquest, per exemple, té una memòria... memòria, no sé quants punts pot marcar, i tot això tu li pots, el pots configurar, com si diguéssim, no? Tu li pots dir, aquesta excursió serà molt llarga, doncs potser me l'acabaré, no? Pues faig que doni menys precisió, per exemple, que m'agafi un punt cada 10 segons o cada 100 metres, no?, per dir alguna cosa. Per tant, no serà tanta la precisió, li podem anar nosaltres.
El que no podem veure en aquest, per això, és el plano pròpiament d'on estem situats, perquè la pantalla és molt petita i no té la configuració.
Tu amb això, amb el plano, amb un plano, per exemple, aquest de l'Alpina, que estan preparats per això, el que pots fer és marcar la ruta en el plano, ficar-la aquí i marcar punts sobre el plano, que tu dius, la font i tot això que tu fas...
I llavors t'aniran sortint aquí a la pantalla.
Això sortirà aquí. Però curves de nivell i tot això, no, perquè no té prou memòria, m'imagino que deu ser això.
I després que potser per la pantalla, que no és massa grossa, potser seria molt problemàtica, perquè hi hauria un lío aquí de ratlles amb curves de nivell.
Jo vaig servir excursions que faig, a vegades no hi penso, però sempre me l'enduc i després me les guardo a l'ordinador. I si mai les vull tornar a fer, o un altre les vol fer, potser li puc passar el GPS amb l'aparat i ell pot anar-les seguint.
I després per poder veure plànol, suposo que hauria de ser una pantalla en color també. Si no fos en color, les dificultats de presentar tota la informació seria molt...
I una pantalla més grossa i tot això. Això és un... és un tema, és com tot, no? De GPS i difícils pels cotxes i per tot, que és el que es veiem més, n'hi ha amb pantalles en colors, amb pantalles molt grosses, amb pantalles més petites...
D'allò, fins a quin punt és precís, per això, jo tinc entès que la precisió aquí una mica ve donada per el que admeten els satèl·lits aquests, que com que són militars no volen donar una informació molt exacta.
Hi ha una deriva, que és esparsament, que ells no la tenen perquè...
Els militars van al centímetre, diguéssim.
Sí,
no?
I varia una mica, no? Però exactament no la sé, la que és. Perquè em sembla que és variable. Et donen la precisió més o menys que ells volen. El que passa, hi ha sistemes que és a base de fer moltes lectures durant X hores i veus bé la variació, per exemple... Estàs tu en un punt fixe, no? I com que aquesta variació va variar... aquest fallo que aconseguíssim d'informació va variant... Clar, si tu estàs aquí 5 hores, ara et dirà que estàs 3 metres més enllà, després 3 cap aquí, 3 cap allà, 3 cap allà. I si fessis el promig, finalment normalment encertaries la posició exacta, no? També s'ha de dir que aquests aparatos només fan a l'aire lliure. No es pensi que s'ha dintre casa.
Exacte, això dintre casa no funciona. O sigui, la que tens un sostre a sobre, sí. O hasta a vegades no solament un sostre, no tan sols un sostre, sinó que és el millor. Si hi ha arbres molt tupits, també et pots trobar que no tinguis cobertura. Sí. I que et queda, llavors et dona un avís i et diu que no té cobertura de satèl·lit perquè ho sàpigues. No?
Ja respecte a la precisió, per exemple, hi ha el sistema europeu, que es diu Galileo, que no sé si volen que entri el 2011 o el 2015, no ho sé.
Falten uns anys encara, però han tirat un primer satèl·lit.
I aquest és civil, i segons tinc entès, aquest tindrà pues, molta precisió. Serà,
aquest en Palaceta que et dirà que era el mil·límetre, no? I per descomptat es podran fer moltes més coses que actualment només doncs serveixen per això, una mica doncs, a l'engròs, no?
Ara es va
a l'engròs.
Sí.
Digues.
No, que vaig llegir que això, per exemple, el GPS, tu si vols tens la precisió aquesta que ens donen, que és la si vols més precisió, la pots tindre, però has de pagar.
Has de pagar,
no sé qui, però has de pagar i et donen més precisió. Tot i això, no sé fins a quin punt et donen precisió, no?
Sí, perquè els militars, els americans són molt seus, no? Molt bé, doncs passem la comunicació en el centre de control i fins després. Fins d'aquí una mica.
Bona nit.
Ansietat, depressió, agressivitat, fracàs escolar, dislèxia, pors, anoresi, desequilibris alimentaris. Aquests són alguns dels problemes més habituals que fan que la nostra vida no sigui plenament satisfactòria. Al Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes trobaràs un equip de reconeguts professionals en psicologia clínica, escolar, logopèdia i nutrició que amb la màxima discreció i serietat t'ajudaran a solventar aquestes i altres problemàtiques. El Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes es troba al carrer Gallifa número 1 i el telèfon és el 93 866 1228. T'ajudem.
Bé, doncs estem aquí via telèfon amb el Josep Mossat. Bona nit, Josep. Hola.
Hola,
bona nit. Hola. No, que és un geògraf que està dins de l'editorial Alpina, que aquest any compliu 60 anys, oi?
Sí, en efecte, 60 anys, sí.
Doncs moltes felicitats i que per molts més.
Moltes gràcies.
I bé, vam tenir l'ocurrència de trucar-vos, posar-nos en contacte amb vosaltres per completar el tema aquest que hem parlat avui del GPS, no? Ja que sou els que domineu el tema, doncs per posar una mica la cirereta al pastís i veure ben bé com acaba de funcionar. Bé, l'únic que abans de parlar del GPS, voldríem que ens expliquessis una mica com què representa per vosaltres fer 60 anys, no?, d'Alpina. Deu ser una fita molt, molt important. Bé. I o sigui, vas comentar que és una mica va començar molt artesanal això, no? Qui va ser qui va ser el que va començar? Preparada també I tant, i tant. I aquest any què conteu fer per celebrar així de fer la festa grossa? Quin, hi ha algun acte concret o alguna història així especial? Clar, això deu portar molta feina i a part de la feina diària que porta el propi editorial. No? I al llarg d'aquesta colla d'anys, quants planells s'han editat d'arreu del país? Ho saps més o menys, el número de plànols editats? Comentar que s'estan actualitzant, cada quant temps s'actualitza l'edició d'un plànol? Hi ha molt, clar, de diferències això que has comentat, no? Depèn del lloc on sigui cada plànol. I per obtenir la informació del mapa, com ho confeccioneu això?
Tenim gent fixa que ho fa i d'altres llocs que contractem la gent del propi lloc, és a dir, clar, no
de la zona.
Sí, sí, recordo que m'han explicat algun cop que algun dia va venir algun company vostre en el centre excursionista aquí a Sant Feliu,
sí,
a parlar amb els veteranos del centre.
Sí, no, no, el tema, suposo que és de Vicent Joan López, com va fer el mapa dels cingles de Bertí,
sí,
que és un dels que ja tenim renovats. Joan, el que fa, doncs, és una persona expert en el que seria el treball de camp i la recollida d'informació, i es dedica a això, a voltar i no només fer camins i corriols, que amb això, bueno, ja en parlarem, però també l'utilitzem cada cop més el GPS, sinó que el que fa també molt és intentar trobar això, persones veteranes del món de l'excursionisme o també gent del territori que faci molts anys que hi visqui, no? Sobretot de cas de pagès, pastors, que aquesta gent és la que realment et pot donar informació original, tant informar-te, no sé, pot informar d'un camí, d'un corriol, d'antics passos o si no, també de noms, no? De noms dels llocs que es perdrien, noms de camps, de partides. Clar, aquesta informació, si no es recull, arriba un moment que es perd, no? I bé, aquesta sensibilitat és el que una mica intentem que es noti en els nostres mapes, és a dir, que es vegin diferent respecte als altres, no? Perquè ja si hem de posar els noms estandarditzats o els camins que només veuen la foto aèria, doncs clar, seguim mapes vulgars com qualsevol altre, no? Intentem això, que hi hagin elements diferenciadors.
Bé. Sí, el Joan Font vol comentar també una anècdota que ha vist ell amb un plànol antic.
Sí, es tracta de que jo tinc algun plànol d'aquests antics, precisament dels cingles del Bertí, no sé si recordo l'edició, no sé si és de l'any 58, i resulta que vaig observar que mirant amb un GPS, doncs la longitud que em donava no era la correcta, o sigui que em donava uns graus de longitud que no em lligaven, no? I llavors em vaig adonar que baix el plànol posava Meridiano de Madrid, no? I llavors és dir que es comptava, suposo jo, que era que el meridià 0 passava per Madrid, per comptes de ser el meridià de Greenwich que passa, doncs, entre Saragossa i Lleida, no? Que precisament per l'autopista, doncs, quan hi passes te'l marca, no? Clar, això resultava, doncs, que, bueno, de cara a la situació, si utilitzes plànols d'aquests antics, doncs no vas ben situat, no? De tota manera, o sigui, això en definitiva és cert, no? Vull dir que és veritat que passa això, i m'imagino que amb els plànols antics...
No, ara això ja s'ha estandarditzat tot.
Exacte, això...
ja tot està referenciat respecte a Greenwich. Sí que és cert que jo ara tampoc conec les raons, però bé, durant l'època franquista estaven tots referenciats respecte a Madrid.
Sí, sí, Madrid era el centre del món.
Els de França ho estaven respecte a París, també, eh? Vull dir, tampoc ens incluïen els francesos actualment, sí. Estan respecte a Greenwich, respecte a París, és a dir, una mica cada país, suposo, s'ho va intentar fer a la seva manera. Després, un cop es va crear el de Greenwich com a universal, després ja tots ja ho han deixat, diguéssim, ja simplement, doncs, posa les coordenades que posa tot el món, no?
Sí, sí, sí.
El que passa és que dic que durant l'època, doncs, cada país feia la seva, suposo, ja. Que clar, clar, que hem de pensar que els mapes topogràfics així, doncs, a nivell tal com els coneixem ara, aquí a Espanya els primers que van haver-hi són ara no me'n recordo l'any, però vull dir, són dels anys 40 o una cosa així, i ja. tampoc és una cosa molt recent. És a dir, que és més recent del que sembla, no? I després, bueno, els primers que eren moderns, així era un tema, van ser el famós vol americà de l'any 57, que van fer els americans aquí a Espanya, que van ser els primers mapes moderns, es pot dir, topogràfics, no? És a dir, vull dir que estem parlant de que bé, el tema dels mapes topogràfics tampoc és tan antic com sembla, no?
Actualment, per fer la confecció d'aquests plànols, us baseu amb els de l'Institut Geogràfic i Catastral. Perdó, amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya, oi?
Bueno, no, depèn, depèn. És a dir, alguns sí, però és que l'Institut Cartogràfic ha treballat molt a l'escala 25.000. De moment, l'única entitat que ens ofereix mapes a 25.000, o sigui, bases cartogràfiques, de tot el territori és l'Igina de Madrid. L'ICC de moment en té, però no en té de tot Catalunya.
Yeah.
És a dir, i dels llocs on no en té, doncs, evidentment,
Bé, l'editorial Alpina també tinc entès que actualment ja està començant a editar plànols digitals. Explica'ns què és un plànol digital.
Sí, no, mapes digitals, és a dir, és qualsevol mapa que sigui en format vectorial o en format raster que es pugui consultar a través de l'ordinador, no? La cartografia digital ja fa anys que se'n troba a nivell vectorial, perquè gràcies a això també nosaltres fem els nostres mapes, però així pel gran públic, diríem que els mapes digitals són molt més recents, és a dir, estem parlant de mapes en format raster, raster, és a dir, perquè tothom ens entengui, són mapes que estarien parlant com una fotografia, és a dir, que és una imatge que tu no la pots retocar, és a dir, no, cada element no està separat, sinó que tu veus com un conjunt. Els mapes digitals, abans que hi hagués el GPS, tampoc tenien massa repercussió, però clar, arreu que la gent ha començat a tenir GPS i ha volgut veure l'excursió que feia allò sobre el mapa, i això, clar, després també ha anat d'acord amb que han sortit programes com el The Explorer o el mateix com GPS, sí, que són programes, doncs, que permeten visualitzar mapes digitals com el nostre i després a sobre posar-hi, doncs, bueno, col·locar la informació que tu tens al GPS, sí, no?
Sí,
clar, és a dir, un mapa digital, doncs, a part de ser l'imatge, doncs, també en aquest cas l'ha acompanyat d'una calibració, que són unes coordenades que permeten que la imatge ja se superposi com si estigués a la superfície terrestre, no? És a dir, tenen unes coordenades i, clar, i en certa manera això a nivell casolà, doncs, evidentment és com un joguet, no? La gent ara amb el GPS, el mapa digital, doncs, doncs ja pot crear-se les seves pròpies rutes, les seves excursions, etc.
Exactament, sí. Llavors, el que és el plànol digital i el GPS, com es complementen? Què podem fer amb les dues coses conjuntes?
A veure, amb el mapa digital i amb el GPS, poca cosa. És a dir, d'entrada, hi ha molta gent que es creu que els mapes nostres, per exemple, es poden posar dintre el GPS, i de moment això no es pot. És a dir, que el GPS ja fa la seva pròpia cartografia, que és una cartografia molt simple, així de carreteres o d'elements molt concrets, però que clar, que no surtin ni els camins ni els corriols. Però clar, els mapes nostres que surten tota aquesta informació, de moment hi ha dues possibilitats, és a dir, tu pots, per anar bé, has de tenir un programa com els que hem comentat abans, o com GPS, sí, o bé amb el Explorer, que són programes així que permeten això, obrir un mapa així, de l'editorial Alpina o de qualsevol altre editorial, així en format raster, i després, i com que ja en aquest cas venen calibrats, obres directament i a la pantalla veuràs el mapa, veuràs ja unes coordenades, i quan li volques la informació al GPS veuràs la ruta exactament que has fet aquella excursió, l'excursió que has pogut fer, els punts que has marcat, els veuràs plasmats sobre el mapa, no? I doncs clar, per anar bé necessites aquestes tres coses, no? El programa, el receptor GPS i després els mapes, no?
Podem també crear un recorregut sobre el plànol digital a l'ordinador i després passar aquest recorregut en el GPS?
Té que anar tot ben coordinant, no?
Però, home, si el mapa està ben fet, sí, clar. Pot ser que el mapa estigui, que no sigui exacte i que tu marquis un punt i que resulta que després del territori aquest punt on estigui una mica desplaçat d'on tu l'has marcat el mapa, esclar, això. A veure, el tema del GPS va molt bé i els mapes digitals també, però esclar, pels que fem mapes també ens obliga a ser molt més precisos.
Clar,
perquè,
clar,
ara qualsevol errada es veu molt més.
Clar.
Abans podies dir, si no, més o menys això està aquí.
Abans
però aquí vas amb el GPS i veus que allò, aquella font que et pensaves està fent metres de diferència, clar, a veure, si un dia, si en un dia clar, això, bueno, potser no hi ha problema, però si un dia que ha nevat o que fa mal temps i aquests 100 metres pot ser que t'amarguin una mica la vida, no?
Clar, abans no venia d'un pam i ara ve d'un píxel, no, això?
A veure, cada cop, a veure,
clar, clar. Bé, doncs ha resultat molt, molt interessant tot això que ens ha explicat Josep.
Sí.
I bé, gràcies per la molèstia d'atendre des del teu domicili d'Osona.
Cap problema.
I res, estem a l'espera de rebre, de saber quan feu l'exposició aquesta dels 60 anys d'història d'Alpina. Que suposo que serà a Granollers, no, això?
Sí, segurament, sí, Granollers, sí, possiblement també a Barcelona. És potser la mateixa es faci en dos llocs.
Clar.
Vull dir que això està per confirmar una mica i estan preparatius. Jo tampoc ho porto directament, és a dir que, bueno, però que si d'allò ja no patiu que ja us informarem.
Molt bé, doncs gràcies, com he dit. Moltes felicitats pels 60 anys.
Molt bé.
I ja venia a veure l'exposició allà on toqui veure-la. Molt bé, a reveure.
Adéu, adéu.
A Caixa Sabadell cada dia busquem la forma de ser més a prop teu. Saps que a casa nostra tens la porta oberta, que parlem cara a cara per resoldre tot allò que necessites, que tens la confiança, el tracte i servei de qui ja et coneix. Per això, obrim noves oficines al teu costat. Caixa Sabadell.
Vine a veure'ns a la nostra nova oficina de Sant Feliu de Codines, a la plaça Doctor Robert, número 1.
Hola, bona nit. Sóc el Joan. Parlarem una mica d'esquí, una mica de neu, una mica de tot el que podem fer encara amb la poca neu que comença a quedar pel Pirineu.
Home, Déu-n'hi-do encara, no? La que queda? O ja no?
Déu-n'hi-do, però ja no és el que era. Ja no és el que era. Ha ventat molt aquest cap de setmana.
Ja no és aquella qualitat tampoc, o sí, encara es manté la qualitat?
Ja comença a estar una mica pasta. La zona assolellada ja comença a estar fumuda, ja els homes del temps ja ens estan dient que hi ha molts allaus, ja la cosa comença a ser més crua. Però bueno, tot i així encara podem fer una sèrie d'activitats que no hem parlat encara aquí en aquest programa.
Què ens explicaràs avui?
Per exemple, avui una modalitat que no és gaire coneguda aquí, però que cada vegada té més adeptes. Ja es comencen a veure uns quants esquís, tot i que van per les pistes, però es comencen a fer les seves coses. És el freestyle.
El freestyle?
Sí. No sé si heu vist algun cop per les pistes unes persones que van a sobre uns esquís on podríem dir que hi ha dues espàtules, una per davant i una per darrere.
Ja.
Són corbades, la cua no acaba com els esquís normals, sinó que són també absolutament corbades.
I són normalment més curtets, oi? Aquests...
Una mica més curts, efectivament. A vegades algo més amples també, depèn del tipus d'esquí, depèn pel que es vulgui utilitzar, però bueno, normalment això es fa servir per aquests que van pels halfpipes, són aquests tubos que fan que fabriquen artificialment amb neu, per poder fer voltes, tombarelles, girs a l'aire, i això cada vegada, home, costa de veure tombarelles, però es veu...
Sí.
Tombarelles se'n veuen, les pistes? Sí.
Ben realitzades. Sí, sense acabar amb torçadures.
Perquè jo mateix n'he fet alguna, tombarelles.
Doncs no, la idea una mica és poder fer figures, diguem, a l'aire. Aquests esquís Estan muntats de manera que la fixació vagi molt centrada, exactament al mig. Les botes són una mica diferents també, no són tan rígides com les d'esquí, ni evidentment tan toves com podrien ser els que fan snow. Llavors aquesta modalitat exigeix, si és per esquí de pista, és molt divertida, es pots fer helicòpters, que és saltar a l'aire i donar un gir de 360 graus, pots fer una sèrie de saltar i posar els esquís en creu, permet molta versatilitat, però pel que estan creats realment és per fer fora pista extrem. És a dir, a vegades veus algun reportatge, veus per la tele, a vegades que fan, allò ja és molt extrem, però sí que podem fer-ho a nivell particular amb un bon nivell d'esquí, això sí, bon nivell d'esquí.
I és la forma d'esquiar semblant a la d'esquí alpí o no?
Has de tenir molt domini de l'esquí en paral·lel i de poder fer girs molt secs. I llavors és pràcticament conèixer molt el terreny, deixar-se assessorar pels tècnics de l'estació d'esquí on es pugui fer això, i llavors marcar-te una ruta des de dalt on no pots desviar-te el més mínim perquè estàs envoltat de roques, de llocs on no pots utilitzar els esquís. Per tant, has d'anar a buscar el gir en el lloc apropiat i només aquell lloc. I llavors això és una modalitat on la neu necessita estar amb unes característiques molt determinades, no es pot fer cada dia, però bueno, quan ho ensopegues pots disfrutar moltíssim. No cal que sigui extrem, però pots aprofitar llocs de pel mig del bosc o així, on pots treure-li molt rendiment.
I allò de la tècnica de que l'esquí al pic has d'anar amb el cos endavant i apretant endavant més aviat, aquí és igual o hi ha canvi?
Aquí varia una mica. Aquí has d'anar una mica sentat, diguéssim. És com si féssim el que els francesos diuen a l'esquí de bosc. És a dir, aquell, no sé si alguna vegada ho heu vist, ara ja és olímpica la modalitat des de fa uns quants anys, que prepara una pista plena de bams, i llavors es marquen una línia molt recta i van baixant com a bojos, bellugant-se a dreta i esquerra, sembla que perdin absolutament el control, no, vull dir, tenen un domini absolut sobre la situació, on fan un parell de salts, a veure quin més espectacular, i seguir, acabar amb la mateixa finalitat, no? Seguint girant sobre la recta que s'han marcat ells. És un estil molt semblant. Llavors, una altra cosa de la qual podem parlar és les diferents modalitats que ens ofereix la neu. No només aquí hem parlat d'esquí, algú de snow, però també podem fer, per exemple, motos de neu. Hi ha estacions on no cal anar gaire lluny, Andorra, aquí al Pirineu francès, on per una hora hi ha un preu relativament mòdic i portats per un monitor, el monitor va davant, un guia, a tu et cedeixen la moto, has de tenir carnet de conduir, doncs pots donar un vol.
Has de tenir carnet de conduir.
Has de tenir carnet. Has de conduir tant de cotxe com de moto. Si no et permeten, has d'anar d'acompanyant llavors. Aquestes motos permeten anar a dues persones, i francament és molt divertit. Vull dir, té molta gràcia.
I però val bastant, em sembla, i el lloguer això aquest?
Home, no més que anar amb globo.
Llavors vol dir que val bastant.
Però potser les sensacions ja van ser molt diferents, no?
A veure, sí, efectivament.
Anar
amb globo és algo molt relaxat, és algo per disfrutar plenament del paisatge, amb una quietud absoluta. Aquí el que vas és a treure una mica d'adrenalina. No molt, tampoc és una cosa salvatge, però sí que, bueno, com no estàs habituat, doncs tens certa...
Perquè el codi de circulació no deu ser aplicable, no?, amb aquests vehicles, o sí?
No.
Allà, no hi ha...
No, cada... El que passa és que hi ha unes pautes, unes conductes, ja et porten ells per llocs on no emprenyis, on hi hagi gent, doncs,